RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la Catalunya dels 8 milions de persones es treballa més que mai. 3,9 milions d'afiliacions a la Seguretat Social, és a dir, gairebé el 50% dels habitants de Catalunya. És un 2% d'augment respecte a fa un any. Rècord d'ocupació, que a la vegada també les xifres d'avui comencen a donar símptomes d'estancament. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i és que l'atur aquest juliol ha augmentat en 4.300 persones a Catalunya i trenca 5 mesos de baixada. Educació i serveis lideren la pèrdua de llocs de treball en el mes anterior. En total, a Catalunya hi ha unes 320.000 persones a l'atur amb una constant de perfils habituals. Població migrant amb poca formació acadèmica, majors de 55 anys i menors de 24. Des de Pimec en Mar Puerto, quina és l'anàlisi del comportament del mercat laboral en d'aquest mes de juliol? Bona tarda, Mar.
Bona tarda. Doncs, per exemple, t'explico que per sexes les dones van representar el 58,42% dels aturats de Catalunya, mentre que els homes van suposar el 41,58%. Per províncies, respecte al mes anterior, l'atur va pujar a Barcelona, Lleida, Tarragona i a Girona, i a nivell interanual va baixar gairebé un 4% a Girona, un 3,11% a Tarragona, un gairebé 3% a Lleida i un 2,08% a Barcelona. I per col·lectius, la pujada de l'atur va estar impulsada pels serveis, amb 3.939 aturats més, seguits pel sector de la indústria, mentre que va baixar la construcció i també l'agricultura. A més, a Catalunya, l'inici de les vacances escolars també ha comportat la finalització de molts contractes al sector de l'educació. Però si parlem d'un factor que ha afectat força, és, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, un cert edatisme en l'atur de llarga durada, tant dels menors de 24 anys com també dels majors de 45.
El que estem identificant és que hi ha un cert edatisme en la problemàtica. Hi ha, per una banda, la franja dels menors de 24 anys i, per una altra, les dels majors de 45. En els dos casos, el que identifiquem és que hi ha una associació entre atur de llarga durada i baix nivell formatiu.
En la valoració de les dades de l'atur del juliol, Ramos ha qualificat de molt bona notícia aquests resultats, encara que sigui amb un augment de l'atur, però el més baix en un mes de juliol des de l'any 2007.
És cert, tanquem el mes de juliol amb 309.423 persones aturades, que és el nivell d'atur registrat més baix des del mes de juliol des del 2007. I també que tenim un nou rècord d'afiliació de tota la sèrie històrica, que se supera per segona vegada els 3,9 milions d'afiliacions.
I pel que fa als contractes a Catalunya, els indefinits van representar el 41,85% del total dels registrats i els temporals el 58,15%. Sergi.
Gràcies, Mar. Anem a serveis. Comencem pel temps. A calor i predomini del sol. A Ponent, màximes de 37 graus, que demà poden arribar als 40, amb avís de calor intensa per demà dimarts, a Lleida i a les Rodalies. A la resta, avui, el sol i màximes que superen els 32 i 33 graus. A la tarda també hi haurà alguns núvols d'evolució al Pirineu. La temperatura iniciarà un ascens que es mantindrà al llarg de tota aquesta setmana. Anem al trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya? Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però comentem un parell d'incidències. A l'autopista AP7 ja fa estona, el tram d'Amposta s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, però ens queda un carril tallat en direcció sud i, per tant, encara parlem d'aturades importants, mínim 5 quilòmetres, entre 5 i 6, com us dèiem, aturades a l'autopista AP7 entre l'Aldea i Amposta en sentit sud. També volem comentar, més a prop de Barcelona, aquest accident a l'autovia A2 al tram de Sant Joan d'Espí. Aquí hi ha un carril tallat d'entrada a Barcelona o en sentit Barcelona i parlem de retencions de 2-3 quilòmetres entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí. Això, com us dèiem, a l'autovia A2 en sentit Barcelona i a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la gran pregunta dels atemptats del 2017 a Barcelona, les Rambles i Cambrils. Com uns joves nascuts i criats a Ripoll es van radicalitzar d'una manera per crear mort amb un propi final d'horror, la seva pròpia mort o fins i tot la presó. Com va poder succeir? Ningú va sospitar a Ripoll fins que els atemptats eren una realitat. Fins ara, abans, els atemptats eren un grup d'amics més, sense ningú detectés els seus plans. La resposta a aquesta pregunta és la clau perquè no torni a passar. Ara un estudi científic identifica els factors que van portar la radicalització violenta de la cèl·lula terrorista de Barcelona i Cambrils, liderata per Mossos d'Esquadra a les universitats de Córdoba, Granada i Burgos. I quina és la resposta, Clàudia Moreno, als motius d'aquesta radicalització d'un grup de joves que vivien en els valors occidentals?
L'estudi ha demostrat que, tot i que el procés de radicalització violenta té una naturalesa multifactorial, en el cas d'aquests atemptats, els factors potencialment protectors no van ser suficients per contrarrestar la influència dels de risc. I quins són aquests factors de risc que condueixen a la radicalització? Bé, l'estudi ha revelat que els principals i més influents són els psicològics i les creences extremes. Després d'una anàlisi exhaustiu i rigorosa, s'ha demostrat que el veritable problema va estar que aquests factors eren molt més forts i connectats entre ells que els factors protectors, com ara la integració social o el nivell educatiu. Aquests darrers eren febles i desconnectats, i no van poder contrarrestar la influència negativa dels primers. Fins i tot les relacions amb persones fora de la cèl·lula no van ser suficients per evitar la radicalització.
Gràcies, Clàudia. Doncs la ciència que ens explica el per què es van radicalitzar aquest grup de joves al Ripoll el 2017. Buscar solucions i l'antídot perquè no torni a passar. I anar conduint amb 25 quilos de haixís al maleter suposo que ha de comportar un estat de pressió elevat al volant. Un control, un descuit o una topada amb un altre vehicle i la descoberta de que estàs transportant implica un delicte greu. És el cas d'un italià de 25 anys enxampat per la Guàrdia Civil en un control rutinari a l'Empordà, Sara Sánchez.
El detingut de 25 anys es troba ja a presó provisional a l'espera de judici i s'enfronta a un delicte de tràfic de drogues. Els fets es van produir a mitjans de juliol quan el jove conductor circulava per la P7 a Garrigues i es va trobar enmig d'un control contra el narcotràfic. Els agents van trobar sospitós el vehicle i van aturar-lo poc després a l'àrea de servei de la mateixa autopista. Allà és on van trobar amagats al maleter els 25 quilos d'haixís. Ara l'italià es troba a presó provisional a Figueres i se li acusa d'un delicte contra la salut pública. Per aquests casos, amb quantitats tan elevades de droga, amb penes de fins a 4 anys i mig i una multa de fins a 4 vegades el valor de la droga. Ara, la Guàrdia Civil està intentant descobrir quin era l'origen i la destinació dels 25 quilos d'haixís.
Gràcies, Sara. Doncs, conduir amb 25 quilos de haixís, estàs exposat a una pena de 4 anys de presó. Canviant de tema, atenció amb aquesta xifra. 1.200 trens del servei de Rodalies s'han suprimit aquest mes de juliol. Sí, 1.200. Bé, amb aquesta xifra global s'incorpora els 400 suspesos per l'alerta meteorològica del passat 12 de juliol. Però és que, segons l'UGT, hi ha hagut 700 anul·lacions per incidències d'obres. A migdia, de COPE Catalunya i Andorra, Francisco Cárdenas, maquinista i representant sindical de la UGT, confirma que és un rècord negatiu les 1.200 anul·lacions i que la supressió d'un tren ja no és un fet excepcional, sino habitual.
Pero son cuatro veces más que cualquier año. No se pueden suprimir tantos trenes. Eso hay que mirarlo para corregirlo, porque la ciudadanía al final acaba, pero muy emocionada, con razón. Con razón. O sea, que las cosas como son.
I per què? Obres que, segons Cárdenas, s'allarguen. Es fan des de l'últim tren de la nit fins al primer del matí. Hi ha unes 5 hores, però quan ha de sortir aquest primer tren, encara hi ha gent treballant i ja no surt. Francisco Cárdenas enumera les causes.
Mira, normalmente los trenes suprimidos serán por los motivos que te he contado ahora mismo. Uno, obras mal entregadas. Y ahí la empresa, que en este caso sería Adif, no Renfe, sería quien debería de presionar a las contratas para que eso no pase. Después, puede pasar que trenes queden inútiles, quedan trenes inútiles. Yo no voy a decir lo contrario, pero no tanto como para esa supresión de trenes ni pintura. Y luego por falta de personal. Eso es lo habitual. También hay bastantes por falta de personal.
Mentre Renfe desmenteix aquests càlculs, diu que el compliment del servei aquest mes de juliol ha estat d'un 95% al dia i que, a més, a partir d'aquest mes de gener començaran a circular els nous trens dels 110 que s'han comprat i que s'aniran incorporant al servei de Rodalies d'una manera progressiva fins al 2030. Els primers, això sí, al gener de l'any que ve. 2:45, continua l'actualitat nacional i internacional. Tornem d'aquí 20 minuts amb més actualitat catalana.